Un quart de 5 de la tarda i abordem el tema del dia que us hem preparat per avui. Tothom està preparat, podríem dir que sí, per l'ensurt de la pròxima factura elèctrica. La pujada del rebut arriba puntual com cada gener, però aquesta vegada en plena pandèmia, crisi econòmica i onada de fred. Concretament serà la segona factura elèctrica més cara de la història al país, tal com ha denunciat l'Organització de Consumidors Facua. Per entendre el rebut, però sobretot per aprendre a fer més sostenible i eficient, energèticament parlant, la nostra llar, hem convidat al programa el consultor energètic en d'Ecoserveis, Adrià Sererols. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos.
Res, al revés, ens faràs un favor perquè ens explicaràs moltes coses que segur que ni sabem ni entenem. Per tant, anem a posar una miqueta de llum sobre aquest tema. I també saludem la nostra companya Rocío Gómez, que ens ha proposat el tema. Rocío, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Doncs no sé si estic preparada per l'ensurt de la factura energètica, sí. Perquè amb això del teletreball, d'estar tantes hores a casa, doncs augmenta el consum de per si. Per tant, no sé, ara a final de mes com ho entomarem, vaja.
Veurem. Ens podem anar preparant, de moment. Mm-hmm. Adrià, per començar, explica'ns de què depèn que pugi tant el preu de la llum d'un mes per l'altre. I després, centrem-nos en l'explicació de què és el que paguem i si realment sabem el que estem pagant.
Bàsicament, el que cal entendre és que el preu de l'electricitat depèn de l'oferta i la demanda. Igual que podria passar amb la fruita, no? Per exemple, que si vols comprar maduixes fora de temporada, com que hi ha menys oferta, doncs et sortiran més cares. Doncs amb l'electricitat passa el mateix. Al final, nosaltres com a consumidors paguem un preu mitjà per tot el mes, tot i que el preu en realitat va variant cada dia i cada hora. Mm. I el fet que sigui més alt o més baix depèn dels recursos energètics disponibles. Llavors, per exemple, si un dia fa molt de sol i molt de vent, aleshores les energies renovables poden treballar més i les centrals tèrmiques o nuclears poden afluixar. Llavors seria un cas en el que el preu baixaria. Clar, però el que ha passat aquests dies amb el temporal és el contrari, no? I si ho ajuntem amb que l'hivern i concretament el fred que ha fet fa que hi hagi més demanda d'energia per escalfar les llars, això és el que ha fet disparar el preu moltíssim i per això ja ha generat tota aquesta polèmica.
Mm-hmm. I els conceptes? Perquè quan agafem les factures, no sé, potser s'ha de ser un enginyer per entendre tots els conceptes que surten allà. Podríem explicar així a grans trets quins són els conceptes principals i què representa, què és el que paguem?
Sí, mira, de fet és una cosa que fem molt sovint. Bàsicament hi hauria, per una banda, la potència contractada, que això sí que seria un cost fix, és a dir, que el paguem sempre, tant si estem tot el dia a casa com tot el dia fora. Després estaria el consum d'energia i després acostuma a haver-hi també el lloguer del comptador, en sé que el tinguem de propietat, i després hi ha l'impost d'electricitat i l'IVA. Després pot ser que algunes persones tinguin contractades també algun servei de manteniment o alguna cosa extra, o hi hagi algú que tingui algun descompte perquè li han fet alguna promoció, o si té algo social o altres ajuts, doncs també apareixerien en la factura.
Mm-hmm. I quan des dels consumidors reclamem que el govern faci alguna cosa, en quin dels conceptes tema per entendre'ns el govern? En els impostos únicament?
Clar, bueno, els impostos jo crec que seria una de les coses que es podrien treballar, no? Però sempre es poden fer lleis una mica abordant altres temes, no? També com és la pobresa energètica, no? Doncs actualment tenim una llei que és la 24/2015 que fa que les companyies no puguin tallar el subministrament, o sigui, qualsevol, que des d'aquí doncs crec que estaria bé aprofitar per dir que si algú no pot fer front a les factures, doncs que es dirigeixi a serveis socials, que ja poden fer uns informes de vulnerabilitat de manera que queden protegits. Però, bueno, sempre nosaltres som crítics i creiem que es poden fer moltes coses. També hi ha hagut, no, doncs les centrals tèrmiques que sempre han rebut unes contribucions encara que no estiguessin operant, no? Només pel fet d'estar a punt per si hi ha aquests pics que no són assolibles, doncs que llavors puguin engegar-se, no? I totes aquestes primes que s'han repartit també són coses que les que no estaríem tan d'acord. És a dir, bueno, el ventall de possibilitats és ampli.
Mm. Anem a posar un exemple. En una família de 4 membres, aquesta pujada que notarem en la factura del mes de gener, quants diners ens pot suposar en el rebut?
Doncs, aviam, jo crec que la gent es deu pensar que pot ser molt, molt dramàtic, i jo espero que no, jo també estic una mica pendent de veure com serà la pròxima, però jo crec que pel cas que em planteges, que estaríem parlant d'uns 8 euros com a molt, jo crec. O sigui, la qüestió és que si la situació del temporal s'hagués mantingut durant tot el mes, aleshores sí que la factura hauria pujat molt. Però al cap i a la fi, bueno, com dèiem també, recordar que el consum acaba sent una part. Llavors, com paguem altres conceptes també, a vegades pot ser que inclús el consum sigui una part petita i que altres conceptes suposin més despesa inclús que el consum.
Sí, sí.
Esclar, nosaltres no podem gestionar aquesta pujada del preu de la llum, però el que sí que podem fer és canviar els nostres hàbits de consum per aconseguir una casa que sigui més eficient, no?, energèticament parlant, com explicava la Carme al principi. No sé si ens podries, Adrià, fer algunes recomanacions. Suposo que una de les primeres seria substituir les bombetes, no?, per les que consumeixen menys, que serien els LEDs.
Exacte, sí. Bueno, això és una de les coses que sempre recomanem, bàsicament perquè consumeixen, potser tenen una potència que és 10 vegades menys, fent la mateixa quantitat de llum, i la inversió que requereix és relativament petita. Potser amb 50-60 euros pots canviar ja, si més no, les bombetes o els punts de llum que es fan servir més. Aleshores, això seria una cosa interessant. Però, bueno, de consells així en tenim moltíssims. Un altre que podríem dir, per exemple, que molta gent no sap, seria el de col·locar aquests radiadors mòbils, no?, que molta gent fa servir, que s'endollen, doncs a prop de les finestres, per exemple, que malgrat pugui semblar contradictori, és una manera de que l'aire fred, que inevitablement ens entra pels tancaments, ja quan entra a la llar ja s'escalfi, i per com circular a l'aire, doncs ens afavorirà més a intentar generar calor en l'estança. Una altra cosa.
Això que dius de l'aire, entenc que també, doncs, treballar el que sigui l'aïllament de la casa a les finestres per fer també una miqueta aquesta barrera que deies perquè no passi l'aire, no? Ni la calor, ni tampoc l'aire fred ara a l'hivern.
Exacte, sí, sí. O sigui, la idea és intentar que quan nosaltres volem tancar, doncs que la casa quedi tancada i no entri, que només passi l'aire quan nosaltres diem, vale, ara vull obrir i vull ventilar. Sí. Aleshores és important revisar, doncs, els marcs que no ens entri aire, sinó doncs podem comprar algunes coses a la ferreteria per substituir, a vegades són aquestes espumes o aquestes silicones, no?, que estan en els tancaments. També hi ha un altre element interessant, que són els pots sota portes, que es poden trobar també a qualsevol ferreteria, una mica per evitar l'aire aquest que pugui entrar per sota de la porta de l'entrada de casa o de la terrassa, no? Bàsicament seria interessant en aquelles portes que estiguin en contacte amb l'exterior.
També la temperatura, que de vegades tirem massa de la calefacció quan no és necessari anar amb màniga curta, no?, a casa. Això també consumeix i també l'aire condicionat a l'estiu.
Clar, exacte. Sí, sí. És a dir, la temperatura de confort la trobaríem idealment, doncs, entre els 20-23 graus. A partir d'aquí, sí que si algú està còmode a 20, doncs 20 està bé. Nosaltres el que diem sempre és intentar que casa està sempre per sobre de 18 per raons de salut, perquè quan si estem per sota, no, 17 o 16 de manera continuada, sobretot si, per exemple, treballem a casa, no, que estem quiets, això a la llarga, doncs, pot ser que ens baixi les defenses i sigui més fàcil, doncs, agafar algun refredat, mal de coll, no? O si fos molt, molt extrem, doncs fins i tot problemes de circulació, no? a la llarga, que és millor intentar evitar.
Ens explicaves per sobre els conceptes de la factura energètica i també revisar si hem contractat una potència superior a la que necessitem també pot fer que la nostra factura es redueixi.
Exacte, sí, sí. De fet, comprovar la potència contractada crec que seria un dels primers passos a fer, perquè és bàsicament un tema de papers, és a dir, pot inclús generar més estalvi que no tu intentar fer mil mesures per estalviar en consum, no? Quan potser el problema que tens és que estàs pagant una potència més alta de la que necessites. Aleshores, clar, és important mirar de valorar-ho, sobretot perquè moltes vegades, si per exemple algú entra en un pis de lloguer, no, doncs igual hi ha una puntetja contractada anterior que era per un altre ús, no? Igual hi vivien més persones, es feien servir més dispositius o simplement es va contractar una potència alta per dir, per si de cas, com no sabem qui entrarà a viure ni com s'utilitzarà, doncs contractem una potència molt alta, però potser la podem reduir i adequar-la una mica al nostre ús.
Adrià, ara que parlaves de la potència, segur que molts, ja fa temps que ni hem mirat quina és la potència que tenim contractada. Si anem a un exemple bàsic, una casa amb rentadora, amb algun ordinador, amb forn elèctric... Bueno, podríem dir que el que seria una casa d'avui dia amb els serveis bàsics essencials... Quina potència hauria de contractar?
Sí, mira, a veure, primer també dic que no sé quanta gent ens escoltarà, que també és diferent una casa que un pis, en realitat, i que també
doncs
dependrà...
Posem un pis,
no?
Posem un pis, que és el més habitual, no?
També serà molt diferent, no?, depenent de les condicions climàtiques, no és el mateix viure a Barcelona que viure a Vic, per exemple, però jo et diria que les potències que més habituals que solem trobar són de 3 i pico o 4 i pico quilowatts. També depèn una mica de si tenim part de les instal·lacions de la llar que funcionin amb gas o no. És a dir, si tot el que tenim a casa és elèctric, doncs ens requerirà una potència una miqueta més elevada. Però si tenim, per exemple, la calefacció, la cuina i l'aigua calenta de gas, no? Doncs aleshores al final... d'electricitat, que eren pocs aparells, acaba sent la rentadora, pot ser el rentaplats, si en tenim, i altres electrodomèstics més petits, amb la qual potser amb 3,5 no, quilowatts, doncs igual ja faria aquesta família.
Doncs fem aquest exercici, perquè segur que ens podrem endur més d'una sorpresa.
Parlem d'electricitat, ara també parlaves del gas, però és important també no malbaratar l'aigua i fer una miqueta de revisió de les aixetes, de la cisterna, perquè això també doncs, ens pot ajudar a reduir la factura d'un dels altres subministraments essencials, en aquest cas l'aigua. Si, per exemple, tenim aixetes que perden o cisternes que perden, això a final de mes també pot suposar un altre petit ensurt, com el que deies, de 8-10 euros a la factura o fins i tot més?
Clar, sí, a vegades podria ser fins i tot més. Per això sí que és important doncs, verificar, sempre mirar que no hi hagi, bueno, que les aixetes quedin ben tancades, que no hi hagi fuites en lloc, perquè sí, com de fet, com el problema que també que veiem és que hi ha molts municipis que la factura d'aigua és trimestral. Llavors, clar, si tu tens una fuita i no ho has mirat i te n'enteres al cap de 3 mesos, llavors pot ser que l'ensurt sigui més gran també. Per això és algú que està bé tenir en compte.
Teníem una pregunta prevista, però jo diria que ja la respost abans i té a veure amb la legislació que es podria fer per evitar que es produeixin situacions de pobresa energètica. Vull dir que ja és una assignatura pendent, podríem dir, no?
Sí. Malauradament és algú que veiem a tot arreu, que és una realitat, la pobresa energètica. I bé, sí que s'estan fent coses, de fet, moltes vegades no, nosaltres també participem en fer propostes de noves millores pel que fa a lleis, després pot ser que s'apliquin, pot ser que no, sempre s'ha de fer una mica de tria, però com deia, avui dia el que tenim és la llei 24/2015, que està bé que la gent la conegui, perquè d'aquesta manera, com a mínim, les companyies no poden tallar mai el subministrament, és a dir, el subministrament queda garantit. Sí que si hi ha un deute, doncs aquest deute s'acumula, però després els usuaris doncs, poden acordar amb la companyia quan i de quina manera es vol anar pagant, però com deia, almenys el servei queda garantit, no? Que és lo important, no? Que aquestes famílies doncs, puguin cuinar, dutxar-se i fer vida normal, crec jo.
És que clar, en aquesta situació ja no és una crisi com les que estàvem acostumats a viure i a patir, és una crisi mundial, sanitària, econòmica, social, vaja, que ens toca per totes bandes. I estem veient com cada dia hi ha més famílies que no es poden fer càrrec ni de rebuts de llum, ni de gas, ni d'aigua, de subministraments que són essencials per al nostre dia a dia. En qualsevol cas, vosaltres us dediqueu a ser una consultora energètica i podeu assessorar en tots aquests casos a les persones que ho necessiten.
Sí, exacte. Sí, sí. De fet, hem establert convenis amb molts ajuntaments per oferir serveis en aquesta línia per mirar de pal·liar una mica la pobresa energètica. I res, des d'aquí volia aprofitar també perquè la gent que ens escolti, crec que és important que coneguin el bo social, i si no el coneixen, doncs que s'informin, perquè és un descompte que és bastant interessant en la factura, sobretot en temes de gent que tingui pocs recursos. Aleshores, que està bé que mirin si s'hi poden acollir, perquè sol·licitar-lo és gratuït, i crec que això sí que és una bona mesura política que tenim.
Mm-hmm. Teniu pàgina web? Sí?
Nosaltres?
Sí.
Sí. És www.ecoserveis.net.
.net.
Sí.
Molt bé. Una última qüestió. Podríem dir que el futur, el camí per on hi hauríem d'anar, és treballar per l'autoconsum, per impulsar les energies renovables i aprofitar, doncs, el sol, l'aire que tenim en aquest país?
Sí, aviam, jo crec que tot el que sigui dependre menys de les energètiques ja és algo molt positiu, a banda que això ens pugui proporcionar, doncs, energia gratuïta, no? I més en un país com el nostre, en què tenim tant de sol, doncs no hi ha dubte que en pocs anys es pot recuperar la inversió que costa fer per tenir una instal·lació. Llavors, també, a banda d'això, crec que és important que la gent comenci a plantejar que l'autoconsum també es pot fer de manera col·lectiva i aprofitar una instal·lació per repartir l'energia que generi entre diversos veïns, que també és una manera, no, interessant de repartir els costos que suposa, doncs, fer la instal·lació.
Les comunitats energètiques, no?
Exacte.
No cal, si volem sí, però és a dir, no cal anar a una gran cooperativa si ens és difícil fer-ho, però ens podem organitzar el nostre bloc de pisos amb unes plaques solars i aprofitar tota aquesta energia amb aquesta comunitat, no? És el que vols apuntar.
Exacte, sí, sí. Bàsicament, el que és més complex per fer una comunitat energètica és el fet d'establir l'acord entre els veïns. Però crec que és algo molt interessant, perquè és això, en un mateix espai, doncs pots fer una instal·lació més grossa, que potser per un veí sol no la faria, no? Però si ens unim tots, doncs sí que es pot fer. I bàsicament el que cal decidir és com es repartiria aquesta energia, no? Pot ser, doncs, en funció del diner que hagi posat cadascú, no? En el cas que ho financin els veïns, o si es troben altres vies de finançament, doncs igual es pot repartir en funció del consum que tingui cadascú o de les persones que hagin a la llar. És a dir, l'acord de repartiment pot ser el que vulgui la comunitat. Després això és qüestió de traslladar-ho a la distribuïdora, i a partir d'aquí ja està. Un cop la instal·lació funciona, doncs comença a generar i es comença a repartir, i a més a cada veí li arribaria a la factura, doncs, un petit concepte que li diria, doncs, l'energia que s'ha generat o que s'ha autoconsumit.
Bé, doncs em sembla que ja tenim deures, Adrià? Tenim deures.
Sí.
Moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació de ser avui amb nosaltres al Connectats. Gràcies i que tinguis bona tarda.
Gràcies a vosaltres, encantat.
Gràcies, Rocío, bona tarda.
Bona tarda.